0-0, 93-7, 9-2, 96, 0-0. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Albert.
Explica'ns quines són les notícies més destacades en el dia d'avui.
Estem molt pendents de Bèlgica perquè ara mateix Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig estan compareixent davant la justícia. A les 9 del matí estaven convocats els consellers cessats per l'article 155 de la Constitució perquè el tribunal haurà de pronunciar pròximament sobre les ordres de detenció i lliurament emeses pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que investiga els fets que van conduir a la declaració unilateral d'independència, una audiència que té lloc a porta tancada. És la segona ocasió en què els tres polítics catalans fugits a Bèlgica des de que Llarena va reactivar l'euroordre contra ells. Afegim que Quim Torra ja pot prendre possessió del càrrec de president de la Generalitat, un acte que es podria fer aquesta tarda o demà. A més, avui un dia ha marcat a l'agenda perquè aquesta nit es realitza el recompte de persones sense llar, que permetrà millorar el coneixement sobre aquest problema, el problema del sensellarisme a la ciutat de Barcelona. Així que la xarxa d'atenció a persones sense llar, formada per entitats socials i Ajuntament de Barcelona, sumaran esforços per saber quantes persones dormen al carrer, quantes passen la nit en albergs i centres residencials i quantes estan ateses en altres recursos públics i entitats. I seguim en clau religiosa perquè s'està celebrant el segon i últim dia de la reunió 226 de la Conferència Episcopal Tarraconense. Els bisbes de Catalunya estan reunits al Santuari de la Mare de Déu de Loreto a Tarragona. I també us fem oïdes un acte d'agenda cultural, i és que avui es presenta Baxelona, un festival que pretén apropar la figura de Johann Sebastian Bach a través de diversos formats. Aquesta presentació serà a 1:15 del migdia.
Borja de Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Jo estava pendent de Fórmula Lesant per veure quan entrava Risto Mejide a comentar la caiguda de la grada.
Sí, sí, sí.
Des que em vaig entrar a la notícia vaig pensar, com ho faran a Fórmula Lesant?
Doncs ja ho has vist. Ràpidament ho han comentat i ens han explicat la versió de Fórmula Lesant.
Sí, sí, aquí en exclusiva els dos protagonistes de la notícia.
Correcte, com sempre, eh? Gràcies, Borja. Us deixem ara amb l'espai de consum i amb la Mercè Raga i tornem nosaltres a 11:15 amb la tertúlia esportiva aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Aquest dissabte 19 de maig, Ràdio Estel obre les portes a l'Aplec de l'Esperit, la trobada de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya. A partir de 6:45 de la tarda, en directe des de Tortosa, programa especial amb testimonis i explicació de la jornada. I a partir d'un 8:15, l'Eucaristia, des de la Catedral de Tortosa, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Gaudeix de la festa amb els joves cristians de Catalunya en directe aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Què tal? Salutacions novament a la sintonia de Ràdio Estel. Els companys de la Fórmula Lesson ens han donat pas aquí a l'hora del consumidor. Com ja sabeu, cada 15 dies, els dimecres, aquí, en aquesta antena. Consells de consum per la gent gran. És el títol al qual avui doncs, girarem al voltant. Molts dubtes que ens poden sorgir els tractarem tot seguit. I és que del 23 al 26 de maig l'Agència Catalana del Consum participarà en una nova edició de la Fira Gran al Saló de la Gent Gran de Catalunya per informar i assessorar sobre els drets i els deures dels consumidors, especialment en situacions que poden afectar més directament a les persones grans. Per parlar en detall sobre aquesta 20a edició del Saló de la Gent Gran i també sobre la protecció dels consumidors, comptem amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Com estem? Bon dia.
Molt bé, gràcies.
Ben trobada,
benvinguda. Sí, perquè ara feia dues edicions que no podia venir.
Clar, la trobàvem a faltar. Hem estat molt ben acompanyats.
Jo també us trobava a faltar, eh?
Però sempre és agradable doncs, tenir la presència de la senyora Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum. Avui parlem doncs, de la gent gran, aprofitant la vinentesa d'aquesta Fira Gran. Primera pregunta, qui podran trobar a l'estand de l'agència, les persones que visitin la Fira Gran?
Bé, doncs nosaltres des de l'Agència Catalana del Consum i des de fa molts, molts anys doncs, que venim assistint en aquesta fira, sempre hi tenim un estant, ja que el Codi de Consum de Catalunya ens diu que hi ha certs col·lectius en els quals l'Agència Catalana del Consum ha de prestar molta atenció. Aquests col·lectius podrien ser doncs, els infants, els adolescents, persones que puguin estar malaltes o amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu que pugui tindre doncs, en alguns moments una situació més complicada en consum i també dintre d'aquests col·lectius hi entraria doncs, la gent gran. I sempre hi tenim un estant on fem xerrades. De fet, imitem a una ràdio, allà normalment, habitualment. I llavors fem explicacions, la gent fan preguntes i els hi podem explicar pues, moltíssimes de les coses que els poden interessar, però sobretot aquelles en les que tenim més problemes, com pot ser doncs, les vendes a domicili, les revisions del gas, els viatges de la gent gran, etc, les vendes aquestes de llibres, de productes miraculosos, etc, que moltes vegades doncs, en la gent gran els hi venen, creuen, sí. I a vegades se n'aprofiten, sí. Inclús amb tècniques de venda una mica agressives.
Per tant, us esperem tots i a totes a la Fira Gran, per tant,
esperem
que comença
que sí.
Dimecres que ve, 23.
Que comença el dia 23 de maig, exacte.
De 10 a 8 del vespre a les Drassanes Reials de Barcelona. Senyora Rivera, quins consells generals podríem donar a les persones grans perquè facin un consum més segur i responsable?
Bé, hi haurien alguns consells que no només serien per la gent gran, sinó que serien bàsicament per tothom, com per exemple, que abans de comprar doncs, preguntem si aquell establiment ens canviarà o no els productes que comprarem i amb quines condicions. O, per exemple, que sempre guardem els tiquets de compra, les factures, tot aquest tipus de documents, perquè són, de fet, la garantia de que nosaltres hem fet aquella compra. Que repassem les factures de la llum, aigua i gas, i de fet tenim una enquesta de la Fira Gran de l'any passat en què em sembla que hi ha un 70% de la gent gran que diu, escolti, és que jo no les acabo d'entendre, aquestes factures, d'acord? Perquè hi ha molts números, perquè són molt espesses, perquè hi ha conceptes que no entenem. Uh-huh. I llavors, si detectem defectes en algun producte o en algun servei, hem de reclamar primer sempre l'establiment en què el vam comprar. Recordar que la garantia és de 2 anys, encara que garantia absoluta, que no hagis de demostrar res, són 6 mesos, però tenim 2 anys de garantia amb els productes i 6 mesos en el que són doncs, les reparacions, les reformes, etc. Aquests serien alguns consells genèrics
bàsics, no?
Que tothom ha de tenir en compte, també la gent gran, en aquest sentit.
Parlem ara, si li sembla, de les situacions de consum que poden generar més conflictes a la gent gran. Quines serien aquestes situacions? En quines situacions s'han trobat vostès?
Bé, nosaltres, des de l'agència, i inclús aquests dies que estem fent la presentació de les memòries arreu del territori, a Girona, a Tarragona, a Lleida, i parlem, no?, amb tots els nostres serveis públics de consum, i ens diuen, sobretot, moltes vendes a domicili, de productes que diuen, escolta'm, aquest producte, si et compres aquest silló, no pateixis, no tindràs mai més mal d'esquena. Si prens aquesta cosa, et passaran tots els mals. Vendes de llibres a domicili, que després representen molts diners. Les revisions del gas, els canvis de companyia, de vegades de telefonia o d'electricitat o de gas, sense sí que hi ha el consentiment moltes vegades, però realment doncs, les persones grans no són conscients que han estat fent un canvi. Per tant, això pot a vegades també portar aquesta compra poc meditada i, com he dit abans, doncs, amb vendes, ús de tècniques de venda molt agressives, que realment doncs, a vegades ells són una població diana per aquest tipus de venedors.
Clar. Clar,
i per tant, això... bàsicament aquests són els temes que més ens preocupen amb la gent gran.
Clar, quan passen coses així, què recomanen des de l'Agència Catalana del Consum? Denunciar-ho.
Home, sempre que alguna persona gran es trobi que li han venut una col·lecció de llibres i li ha costat, ens hi hem trobat 10.000 euros.
Què en diu?
Sí, i després aquesta persona ho té que pagar. Sempre que passin, ja no arribem a aquest extrem, però que pensem sempre... hem de desconfiar doncs, de les persones que ens venen a veure sense haver-nos avisat, inclús a vegades havent-nos avisat. Perquè amb les revisions del gas, per exemple, ens hi trobem molt sovint. El gas butà, em sembla que la setmana passada en vau parlar de les revisions.
Sí.
Recordar simplement que les revisions de gas butà s'ha de fer cada 5 anys, però que nosaltres hem de buscar el nostre instal·lador. Si tenim una calefacció de gas butà. Per tant, serà una empresa de confiança. No ens ha de vindre ningú a dins que ens canviarà el tubo i sobretot de l'estufa, que això ens hi trobem, de l'estufa de gas butà. Escolti, li vinc a canviar... Escolti, no l'ha de canviar, l'hem de canviar nosaltres. I la revisió hem de triar nosaltres. I si tenim gas natural, gas ciutat, en aquest cas, ja és la pròpia empresa que ens avisa i sobretot... Si tenim gas natural, no hem de pagar en aquell moment. Ja ens ho posaran en la factura. Perquè aquí també ens hi trobem moltes vegades, inclús hi ha hagut estafes que han arribat en els Mossos d'Esquadra, de persones grans que han anat a fer-los la revisió del gas. Recordo una persona amb Alzheimer que li anaven a fer la revisió del gas cada setmana i cada setmana li feien pagar bastants diners.
Cada setmana?
I aquella persona inclús anava a treure els diners del caixer. Això va arribar a ser una estafa important i ens trobem amb companyies d'aquest tipus que després, quan nosaltres fem les inspeccions, no les trobem. Per tant, anem sempre amb empreses de confiança, amb empreses que coneguem, amb empreses de proximitat que coneixem. Doncs, per tant, excepte que tinguem gas natural i que... i que, bueno, llavors ja ens avisarà la nostra companyia i quedarem un dia per fer aquesta revisió.
Bons consells que ens està donant la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera, aquí l'Hora del Consumidor de Ràdio Estel. Avui us estem donant consells de consum per gent gran. Senyora Rivera, és cert que les persones grans solen ser doncs, les víctimes no? més habituals. Ara vostè ens estava parlant d'aquestes dianes, de suposats revisors de gas. Quines precaucions cal tenir en compte en aquest cas?
Home, quan ens ve una visita a domicili d'alguna persona que no coneixem, que no ens ha... no tenim cap obligació d'atendre-les, això d'entrada. Per tant, podem ser maleducats i dir-li, escolti, no, perquè no hem... Sí, exacte, no hem quedat i, per tant, no cal que em vingui a veure perquè jo no l'he d'atendre. No comprem, sobretot, de manera impulsiva. Perquè a vegades ens venen a casa, ens fumen aquestes vendes, aquests sistemes agressius, no? Escolti, a més tindrà això, i tindrà allò, i tindrà l'altre, i tot és fantàstic i meravellós.
Sí.
Doncs no ho fem de manera impulsiva. Que ens deixin l'oferta, ja ens l'estudiarem, ja mirarem si ens interessa o no, ho consultarem amb els fills, amb els veïns...
Sí.
Molt, molt important. Compte amb tot el que donguem, és molt important. Que no donguem factures velles, que no donguem números de compte, que no donguem dades personals, que no signem res, sobretot, ni cap document que no entenguem. Fem-lo mirar per algú altre abans de la nostra confiança, perquè després ens trobem amb això, amb una persona que l'han canviat de companyia telefònica, de companyia del gas o de companyia de la llum, i ni ella ni és conscient perquè ha pensat que era una oferta i no que s'estava canviant de companyia. Per tant, molta precaució, no els atenguem, si els atenem que ens deixin una... No els deixem entrar a casa, si no els coneixem, perquè també ens hi hem trobat allò... Escolti, vagin a buscar les factures, i mentre van a buscar les factures els entren a casa i els hi han pres coses. Per tant, els mantenim a la porta, que ens deixin la seva oferta, que ens expliquin el que volen, i si un cas ja tornaran o ja contactarem nosaltres amb ells.
Ens comentava també abans el tub flexible i regulador que estan exclosos de la revisió, eh? Això ens ho apuntava, eh?
Exacte. el tub flexible i la pinya aquella que a vegades diem, no?
Sí.
El regulador, estan exclosos de la revisió. Uh-huh. Vol dir que no ens vinguin a canviar coses amb preus que... també ens trobem molt habitualment en aquests casos amb empreses que van a fer una revisió, cobren molts diners per fer-la, perquè són estafes ja d'alguna forma, la persona diu, escolti, és que només li cobren 400 euros. La persona gran a vegades no sap si allò és el preu habitual o no. Diu, escolti, és que jo no tinc tants diners a casa. Bueno, doni'm el que tingui i llavors jo ja tornaré i ja m'ho pagarà. Li paguen 150 o 200 euros per canviar-li una cosa d'aquest tipus,
Clar. Que
no és obligatòria, i no es troben més aquestes companyies. Uh-huh. Perquè, de fet, són estafes. Si han cobrat 150 o 200 euros, doncs mira, això ja tenen.
Estufes mòbils també, amb una sola bombona connectada per un tub,
tampoc necessita revisió.
Gas natural. Estàvem parlant de gas butà.
El gas natural és la pròpia companyia, la que ens truca a casa nostra,
sí. Es
posa en contacte, doncs envia una carta, es posa en contacte amb nosaltres i diu, vindré tal dia, si no li anés bé per concertar una cita, aquest és el nostre telèfon, quedes, concertes una cita i aquell dia et venen a fer la revisió i no et cobren res. Molt important.
Important, eh?
No et cobren res els del gas natural, perquè t'ho inclouen després en la factura del mes següent.
Val.
Vale? Et vindrà amb la propera facturació del mes següent. Per tant, això ho hem de tenir-ho molt en compte, perquè aquí també s'han produït estafes.
També, eh?
Sí.
També teniu constància.
Exacte.
En general, senyora Rivera, quan rebem la visita d'un venedor a domicili, què hauríem de fer per evitar compres poc satisfactòries?
Nosaltres aconsellem moltíssim que les persones, si ens piquen el timbre, escolta, que ens diguin per què venen, que s'identifiquin abans. Si els acabem obrint, ja he dit abans, no els deixem entrar dintre casa, procurem tenir-los a distància, que ens deixin les ofertes o que ens les deixin a la bústia, i ja les estudiarem, ja ens ho mirarem amb calma, si la necessitem, si no ho necessitem, perquè moltes vegades no ho necessitem. Compte amb segons quins tipus de venedors, de productes miraculosos, que en diem nosaltres, eh? També ens trobem amb alguns temes d'aigua, que també hem tingut problemes. Per tant, que ens deixin l'oferta, l'estudiarem, la validarem amb alguna persona de la nostra confiança, i si ens interessa, ho necessitem, que aquesta és una altra de les coses, doncs no fem compres impulsives. Recordar que tota la venda que es faci fora de l'establiment podem retornar-ho. És a dir, si signem un contracte que no ens interessa perquè no tenim els 14 dies de desistiment perquè s'ha fet fora d'establiment. Per tant, això també tinguem-ho en compte. Si tenim dubtes, de seguida, si hem signat un contracte i no estem convençuts, anem, si més no, informant-nos en una oficina de consum, o preguntem, o que els nostres amics o fills, o el que sigui, es connectin a internet a la web de l'Agència Catalana del Consum i ho trobaran. Si no ens interessa aquell contracte que hem signat, tenim 14 dies per renunciar en allò. Producte, si hem comprat el silló aquest miraculós, que no tindrem mai més mal d'esquena, doncs pues també podem. Tenim 14 dies per retornar-lo, perquè la venda s'ha fet fora de l'establiment.
Que fàcil ho fa, senyora Rivera.
Bueno, fàcil no
Mare
ho
meva,
estan, eh?
Ens hauríem d'acostumar més, no?, a fer ús,
sí,
no?, d'aquests,
sí,
serveis que,
si
que ens ofereix
no, consultar,
l'agència. Consultar, és
consultar.
Així de fàcil.
Sí.
Compte amb la documentació, ja ens ho estava apuntant abans, eh?, que facilitem o que ens demanin.
A tant, o sigui, a no donar dades, perquè és que després aquestes dades les utilitzen per
Clar.
Altres coses.
Ho hem vist aquests dies també amb diverses altres coses.
Exacte,
eh?
Es poden, sí, passar un rebut, sí, bancari, si ens, sí, donen les dades del banc, ens poden canviar de companyia, molt amb compte donar dades, uh-huh, molt important.
Recordem, si li sembla que en aquests casos tenim l'opció, això que vostè ens estava dient, no?, de tornar al producte.
Sí,
eh?
Sí,
és així?
Sí, podem desistir de la compra sense haver de donar cap explicació, uh-huh, i sense cap penalització econòmica. Eh? Si en aquests 14 dies no ho volem, fem això. I només tinguem en compte que hi ha alguns productes que estan exclosos. Com,
quins
per exemple,
són aquests productes?
Els bitllets d'avió, sí, els viatges, els hotels, tot aquest tipus de coses, està exclòs d'aquestes condicions. Les entrades d'espectacles també. Després els vídeos, els discos, programes informàtics que podem utilitzar, que han estat desprecintats o que ens els podem carregar de forma immediata. Productes fets a mida, que després no es poden tornar. Imaginem-nos que ens fem un vestit a mida, no sé.
Difícil,
Vull dir que jo què sé.
Clar.
Per, per fora d'establiment, eh?
Sí,
vull dir que...
Sí.
O per internet, eh? Això serviria també. Productes que es facin malbé, com el menjar, per exemple.
Per tant, aquests quedarien exclosos.
Sí,
o
algun servei que pugui començar abans dels 15 dies, dels 14 dies aquests.
I en un establiment convencional? És a dir, en una botiga física,
sí.
També podem retornar un producte?
En una botiga física dependrà de les condicions d'aquella botiga, tinguem-ho en compte. No tenen l'obligació de retornar-ho, a no ser que el producte sigui... que no està en bones condicions, que té defectes... Però si el producte està bé, sempre demanem quines són les condicions de canvi, perquè podria ser que no ens el canviessin. Per tant, molt de compte. La majoria d'establiments té una política de canvis, però demanem-ho abans. Escolti, puc canviar això? Moltes vegades, inclús en els tiquets, ja ho posa. Es fan canvis màxim en un mes. A vegades ens diuen, escolti, pues jo li do, el que li faig és donar-li un val perquè torni a venir aquí a comprar. Vol dir que hem d'estar... O jo simplement no li canvio. O quan hi ha rebaixes no li... Lo habitual és que sempre hi hagi la mateixa política de canvis.
Clar.
Però a vegades hi ha establiments que no ens els fan i, per tant, no tindríem per què fer-nos-ho. En aquests que fan canvis, sobretot, recordem sempre guardar el tiquet. Perquè el tiquet és aquella garantia, el que ens diu que realment doncs, nosaltres ho hem comprat en allà i ho podem canviar.
Parlem ara, si li sembla, de les excursions adreçades a les persones grans que esmentava també a l'inici de tot, com un dels temes més recurrents.
Sí.
Ens deia sovint que aquests viatges inclouen la venda de productes. Què hem de tenir en compte?
Sí, a vegades en els casals de gent gran, amb tot aquest tipus de coses. Potser abans de la crisi es feia molt, perquè més la gent gran viatjava molt, no? Ara també es continua fent, per això encara, eh?
Clar, ens jubilem, no? Llavors ja tenim com més temps lliure.
Tens més temps lliure, vas als casals per relacionar-te, i allà pues, s'organitzen excursions, s'organitzen coses, i a vegades s'organitzen visita a no sé quina empresa, i després dinant no sé quin restaurant, o en el propi restaurant, venen i et comencen a dir que... vindran a vendre't un matalàs, o vindran a vendre't vi, o vindran a vendre't... No sé, Anna, qualsevol cosa. La veritat és que el que hem de fer en aquests casos sempre és mirar... Hem parlat de consum responsable, hem de mirar fer una compra reflexiva. O sigui, no comprem allò. Oh, mira, sí, aquest matalàs segurament... sí, perquè amb aquest matalàs, escolti, el reuma que vostè té li disminuirà un 50%. No hi ha productes miraculosos. Probablement continuaràs amb el teu reuma, amb el 50%, i depèn del que facis, potser el podràs millorar. Però difícilment... potser sí que n'hi ha algun que ho fa, eh? Jo
sí,
no el conec,
sí,
eh? Però
sí.
En tot cas...
Que et pot millorar el teu estat, però treure-te'l...
Però treure-te'l no. I, per tant, doncs... o sigui, normalment es fa una demostració d'aquest producte... Sí. Poden ser sillons, poden ser matalassos, poden ser menjar, pernils, vi... podria ser 50.000 coses, eh? Ara estic dient productes que ningú es pensi que quan li venen vi o li venen pernil li estan fent una estafa, però anem amb compte. També són vendes fora d'establiment comercial, per tant, també recordem que tenim els 14 dies de desistiment. I també, sobretot, molt presents, que no estem obligats a comprar... durant aquesta excursió...
Que no ens sentim obligats,
de
dir, que hauria de comprar-ho, això, no?
Exacte,
no,
sobretot no. Molt important.
Li sembla si detallem una mica més quina informació o documentació ens haurien de proporcionar si comprem algun producte en aquestes excursions?
Home, tots els detalls d'aquell producte, que segurament ens explicaran aquells i molts més a vegades, o les excel·lències, però sí els detalls d'aquell producte... El preu total, amb els impostos, amb l'IVA inclòs, les despeses, etc. I a més, ens han d'especificar, perquè això també ens hi trobem molt sovint, si hi ha despeses d'enviament o no hi ha despeses d'enviament, i si, qui les ha de pagar? Si el consumidor, l'empresa, si em compro aquell silló tan bo, qui me'l pagarà? Ai, qui pagarà el transport fins a casa meva? Jo, que ens ho especifiquin molt bé, si el producte no s'entrega en el mateix moment de la compra, com és molt habitual, també, doncs, en quin termini ens el portaran a casa, 15 dies, 3 setmanes, en cas de que no ens arribi i no poguéssim contactar amb l'empresa, que això també ha passat a vegades, sobretot de seguida denunciar, Inclús, això podria ser una estafa, clar, inclús a Mossos d'Esquadra, si no. I el sistema de devolució del producte, que també és molt important, eh? O sigui, a càrrec de qui van els costos, quan ens arribarà, i si no m'agrada i l'he de tornar en aquests 14 dies de desistiment, o que sigui defectuós, que llavors segur que me l'han de canviar, o m'han de tornar els diners, doncs sapiguer exactament quin és el sistema per poder-lo tornar. També molt important els papers. Els papers que ens han de donar, doncs el contracte per escrit, perquè moltes vegades això va amb un contracte, i signat per nosaltres, perquè estem d'acord que estigui signat, i el document de desistiment aquest, que són dues coses, el contracte i un altre document que ens diu, escolti, si a vostè no li agrada aquest producte o el vol retornar, té 14 dies i l'ha de retornar a tal adreça i les despeses de devolució són a càrrec de, ja veurem si l'empresa, el consumidor, etc.
Senyora Rivera, estem arribant al final de l'espai de consum d'avui, però recordem ràpidament com hem de reclamar en cas que considerem que s'han vulnerat els nostres drets com a consumidors, ja siguem gent gran, com gent jove, com gent de mitjana edat.
Sí, si estem fora d'establiment, sempre intentem agafar les dades d'aquella empresa. Perquè si a vegades no, ells no porten fulls de reclamació, que també els haurien de dur, perquè puguem anar a reclamar en aquella empresa. Si, sempre primer l'empresa, si podem, amb els fulls de reclamació i denúncia, i és important que tinguem per escrit constància de què hem reclamat. Per tant, si és per telèfon, sobretot demanem un número de reclamació, que tinguem alguna cosa si no tenim el paper. I si al cap d'un mes aquesta empresa no ens ha contestat, no ens ha dit res, no, o ens ha dit que no ens ho accepta, en el moment que ja ens diu que el tio no li accepto la seva reclamació, anem de seguida a qualsevol de les oficines públiques de consum, que les podem trobar arreu de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, i si no, l'Agència Catalana del Consum, directament o a través del nostre web, si és una persona gran, doncs algú de la seva família que estigui més habituada, o hi ha molta gent gran que és molt activa ara a internet, doncs al nostre web pot trobar el formulari per poder fer una... fer aquesta reclamació.
Per tant, sempre hem de deixar constància.
Sempre deixem-ne constància, ja sigui doncs, amb un paper físic o bé amb un número de referència que ens donin respecte a aquell número de queixa.
Si no rebem resposta satisfactòria en un termini màxim d'un mes, presentem una reclamació.
Exacte. Però, o sigui, primer reclamem l'empresa.
Primer reclamem. Que l'empresa no.
Que l'empresa no ens diu res i no... Però reclamem per escrit,
Sí.
O amb un número d'incidència, perquè si només truquem i reclamem, però no ho tenim per escrit, o amb un número concret d'aquella reclamació, no podrem demostrar que realment doncs, hem reclamat.
Va.
Per tant, demanem sempre, o si ho fem per telèfon, el número de referència o el número de reclamació. I si ho fem en paper, doncs, amb els fulls oficials. Llavors, a partir d'aquí, si al cap d'un mes... no ens diuen, escolti, sí, d'acord, estic d'acord amb que això potser no ha anat prou bé, intentem fer una mediació, vale? Amb consum, o ells mateixos. Clar, nosaltres sempre diem que primer es reclami l'empresa, perquè ens havíem trobat que acabàvem sent l'oficina de reclamació d'algunes grans empreses.
Clar.
Llavors, en el Codi de Consum es va dir, no, sempre primer reclamar l'empresa, i d'alguna forma que ens en quedi constància.
Fem una cosa, per més informació, si ha quedat algun oient doncs, que li ha interessat moltíssim aquesta informació i la vol ampliar, nosaltres recomanem que podeu fer una ullada al web de consum.gencat.cat, consum.gencat.cat, també pàgina de Facebook, important,
sí,
que allà també es va actualitzant totes les notícies des de l'Agència Catalana del Consum, compte de Twitter, @consumcat, i l'aplicació InfoConsum.
I l'aplicació que tenim, que des d'allà directament es pot fer qualsevol denúncia o reclamació.
Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana de Consum, gràcies per aclarir-nos tots aquests dubtes i animem doncs, els nostres oients a visitar Fira Gran, on trobaran molta més informació sobre els seus drets i les seves obligacions com a persones consumidores. Recordem que serà a partir del proper dimecres, 23 de maig.
Exacte, i els esperem a tots allà.
Doncs que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí cada 15 dies, els dimecres, a l'Hora del Consumidor. Avui doncs, hem estat amb la companyia de la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera, que tornarà d'aquí 15 dies. Gràcies.
Gràcies novament. A vosaltres. Adéu. Bon dia.
Vinga, nosaltres continuem endavant. Ara és el torn d'enllaçar novament amb la fórmula Lesan. Marxem a publicitat i després més continguts ja amb Albert Lesan i equip.
Ràdio Estel.
nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 2:15 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de...